Al matí, amb Raquel García.
Fa unes setmanes, la Conferència Episcopal Espanyola va anunciar que crearia una comissió per investigar els seus casos de pederàstia. El grup està format, bàsicament, per als funcionaris eclesiàstics, decisió que ha estat àmpliament criticada. N'hi ha prou? Com s'han d'enfrontar l'Església amb un dels seus costats més foscos? S'han silenciat la majoria dels casos a l'estat espanyol? Moltes preguntes que, mica en mica, van sortint a la llum gràcies a la valentia de les víctimes que s'atreveixen a denunciar, gràcies a entitats que no es rendeixen per defensar els seus drets i gràcies a exemples d'altres països que han decidit investigar els casos de pederàstia i fins i tot demanar perdó per no haver sabut aturar a temps la xacra dels abusos als menors. Per això, avui hem d'agrair a Monsenyor Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, que hagi accedit a parlar amb Ràdio Sabadell. Bon dia, senyor Josep Àngel Saiz Meneses.
Bon dia a tots.
Li començo explicant. Hem trobat un reportatge del dia 14 d'octubre al diari El País que repassa els casos de pederàstria dins de l'Església Catòlica a l'estat espanyol i, escolti, diu així. L'Església Espanyola ha silenciat durant dècades la majoria d'abusos sexuals a menors que coneixia o jutjava en els seus tribunals eclesiàstics. No va comunicar aquests fets a la Fiscalia per obrir processos judicials ni ha fet públiques les condemnes excepte en forçades excepcions. I estaria d'acord amb l'afirmació que s'ha silenciat la majoria de casos dins de l'Església?
Home, no tinc jo el coneixement suficient com per emetre un judici així contundent. Jo m'imagino que, més que silenciar, diríem amb males intencions, el que s'ha fet és actuar amb discreció, com s'ha fet en totes les institucions al llarg d'aquests anys, però no per perjudicar les víctimes, evidentment. Ara estem en un moment molt concret de molta transparència, d'explicar-ho tot, de denunciar-ho tot, d'aplicar el pes de la llei, que s'ha d'aplicar a tots, i no podem judicar tampoc situacions de fa molts anys en què les coses es portaven d'una altra manera. Però en qualsevol cas, s'ha d'aplicar la justícia amb tot el pes, amb tota la força, i jo diria, ara, doncs, a tot el que surti a la llum, aclarir-ho i portar-ho a la justícia.
De fet, l'article també diu que en la majoria de casos es van jutjar els sacerdots a través del codi canònic, que només preveu la suspensió o expulsió de l'estat clerical. És massa suau el seu propi codi canònic en aquests casos?
Home, el codi de dret canònic és el codi pel qual es regeix l'Església internament. Aleshores, aquesta expulsió, doncs, era una pena important, era el màxim que podia aplicar, perquè l'Església no pot fer més. Ara, actualment, en aquestes qüestions, apliquem uns protocols amb els quals, doncs, si hi ha coneixement d'un cas, doncs s'ha de portar també a la justícia civil. Antigament això no es feia en cap instància de la societat. Aleshores, jo crec que ara tampoc és qüestió de carregar les tintes contra etapes anteriors. Tot el que es pugui millorar s'ha de millorar i tot el que es pugui aplicar des d'ara de la justícia a tots els casos que es coneguin s'ha d'aplicar i ja està. No fer més, jo diria, més comentaris o més interpretacions.
Per tant, vostè creu que s'obre així la porta que els sacerdots es puguin jutjar a través del Codi Penal com la resta de ciutadans?
Evidentment, és que ha de ser així.
Li volia demanar també si vostè coneix el nombre de casos que s'hagin denunciat a la seva diòcesi.
No hi ha hagut cap cas. És a dir, nosaltres, la diòcesi es va erigir el 15 de juny de 2004, per tant, té 14 anys i uns mesos d'existència, i en aquests anys no hi ha hagut cap denúncia.
I en cas que succeís, hi ha algun tipus de protocol explícit per si es rebés alguna d'aquestes denúncies relacionada amb abusos a menors?
Sí, hi ha uns protocols emesos per la Santa Seu i que a la Conferència Episcopal Espanyola es van aprovar també el 22 de juliol de 2000, ho va ser, i aleshores hi ha uns passos per anar aplicant i tot està contemplat. És a dir, ara tot està molt clar i s'ha d'aplicar amb celeritat i amb tot el pes de la justícia. I tot això està pautat, a nivell de la Santa Seu per tot el món. a nivell aquí de la Conferència Episcopal Espanyola, també per tot l'Estat.
De fet, volia parlar-li també del Papa Francesc, que sembla que s'ha proposat netejar la imatge de l'Església en relació al tema dels abusos, però en canvi també ha rebut alguna acusació de ser poc transparent perquè, per exemple, no va voler informar sobre el nombre de casos que els hi havien arribat des d'Espanya. Creu que li falta contundència? Hauria de fer alguna cosa més?
No. Tant de bo tots els responsables de totes les institucions del món actuéssim amb la mateixa contundència en aquest àmbit i en aquests casos com en els altres. És a dir, tot això ja va començar fa anys. El papa Benet XVI, quan era prefecte de la Congregació de la Fe, el que passa és que tot això s'ha anat destapant, ja sortint casos, però el papa, aquesta carta que va córrer pels mitjans l'estiu passat, doncs sí que feia unes afirmacions, però això s'ha de contrastar. És a dir, jo crec que el papa és un model i un exemple justament d'aquesta lluita per la justícia, per la transparència en tots aquests casos i per aclarir-ho tot i per prendre les mesures convenients. Vull dir que jo no crec que hagi... El que passa que, clar, tot això s'ha de portar, com tots els temes judicials, amb tota la discreció corresponent.
Vostè com està rebent aquest papat actual com a bisbe de Terrassa?
Doncs molt bé, seria el Sant Pare. Jo el vaig conèixer al gener de 2006. Gener de 2006, la nostra diòcesi tenia un any i mig de vida i aleshores els bisbes de tot l'Estat espanyol fem exercicis espirituals sempre al mes de gener, una setmana de recés espiritual, i en cada ocasió ve doncs, un bisbe, un cardenal, o un religiós, un jesuïta, o un carmelita, o de qualsevol congregació, a fer-nos les xerrades al recés. I aleshores, aquell any 2006, va ser el cardenal arquebisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, el que predicava els exercicis. I aleshores és quan jo el vaig conèixer. I vaig estar parlant amb ell una bona estona durant aquell recés, comentant coses de les predicacions que ens feia i fent-li una consulta que jo tenia molt d'interès i que estava doncs, considerant, que era la creació del nostre seminari diocesà, perquè en aquesta època que més aviat hi ha com crisi de vocacions i és més aviat hi ha fusions de seminaris, nosaltres portàvem un any i mig de vida. Però, clar, un bisbe té el dret i el deure de crear el seminari si es donen les condicions. Aleshores, jo això ho estava considerant, pros i contres, i li vaig comentar. I ell, doncs, em va animar molt a aquesta creació. I, de fet, doncs, cada vegada que jo el saludo, em pregunta pel seminari, és a dir, li va quedar gravat això, i em pregunta pel seminari quants seminaristes tenim i com va i tot plegat. És a dir, que el meu record ve d'allà i després en algunes ocasions doncs, l'he pogut saludar i parlar una mica amb ell i aviam, jo em sento molt, molt identificat amb ell i penso que el nostre senyor doncs, ens envia en cada vocació el papa que l'Església necessita, no? I aleshores ara era un moment doncs, que després de Joan Pau II i Benet XVI, doncs, el papa francès és com una alenada d'aire fresc, no?, que està fent bé i està doncs, removent una mica les aigües i també molt atent a les situacions actuals i al moment que vivim, que és tan canviant i que és tan ràpid i que hi ha uns reptes als quals l'Església ha de donar resposta. Doncs jo crec que ell està en aquesta disposició amb un esperit molt franciscà, molt de la senzillesa, de ser propers, de sortir a l'encontre de les persones. I jo penso que sí, que és un moment de, doncs de gràcia de Déu i d'esperança.
Ara que vostè n'ha fet referència a la seva conversa amb el papa, li pregunto jo també, com va el tema de la crisi de vocacions?
Home, doncs nosaltres, gràcies a Déu, ens anem defensant. És una qüestió difícil perquè avui en dia la nostra societat a Occident, perquè en el món, en tot el món, hi ha més vocacions als seminaris més que mai, hi ha més capellans que mai, però al nostre Occident ric és on hi ha més crisi. Per què? Doncs perquè bueno, hi ha un procés de secularització aparentment imparable, perquè ja també potser és la riquesa la que ens fa a vegades oblidar-nos del transcendent i de Déu, per diferents motius. El cas és que nosaltres vam erigir el seminari el 29 de juny de 2006 i en aquests 14 anys doncs, hem ordenat més capellans que els que s'han jubilat. I aquesta comparativa doncs, és molt, molt interessant i molt esperançadora. Hem tingut més ordenacions que jubilacions, amb la qual cosa mantenim les parròquies bastant cobertes, ateses, i a més la mitja d'edat, doncs gràcies a Déu, va baixant. Això és que és tota aquesta qüestió del fet religiós és curiós. Jo la setmana passada he estat a Àustria en una reunió doncs, de responsables d'un moviment d'església a nivell de a nivell de tota Europa. I aleshores jo he estat allà i he coincidit i els representants, per exemple, de Croàcia eren joveníssims. És a dir, a l'Europa de l'Est el fet religiós té més vitalitat ara i la vivència religiosa i els cristians i els catòlics doncs tenen com més vitalitat i més empenta que l'Europa occidental, que és més rica en principi, i perquè estem en un altre moment del nostre procés, no? Aleshores, tornant al seminari, doncs gràcies a Déu, nosaltres ens anem defensant i amb els que van entrant cada any doncs podem anar atenent les parròquies i les nostres comunitats cristianes.
Ara que parlava de noves incorporacions, hem sabut que el bisbat de Vic demana un certificat d'absència de delictes sexuals a totes les persones que tracten amb menors. Vostès l'apliquen també?
Sí, sí, això ho apliquem tots. És a dir, a tots els bisbats de l'estat espanyol, a les parròquies es demana aquest certificat a les persones que col·laboren com a voluntaris doncs, en tasques d'educació, de formació o tasques d'acció social i caritativa. És a dir, és una norma general. Sí? No només a dir que això és a tot arreu.
Mm-hmm. Hem agafat també com a referència la conferència episcopal alemanya, que diguem que mirant cap endins ha destapat 3.600 casos de pederàstria en els últims 70 anys. I ara sembla que la conferència espanyola també s'hi vol posar, creant el que s'anomena aquesta comissió antipederastra. Aquesta però ha rebut moltes crítiques, com vostè sabrà, la principal perquè el bisbe Juan Antonio Menéndez Fernández presidirà aquesta comissió quan precisament està acusat d'haver encobert un sacerdot de diversos abusos als anys 80. Què li sembla?
Però aquest bisbe l'han posat a presidir aquesta comissió perquè ell és expert en dret canònic i aleshores doncs és d'aquest àmbit del qual provenen tots els membres de la comissió. Ell va ser nomenat fa uns anys bisbe d'Astorga, és a dir que durant el seu pontificat, durant el seu servei com a bisbe, això no va passar, és un cas, diríem, antic, de fa molts anys, i que ell es va trobar quan va arribar, i jo exactament no sé els termes de com l'ha conduït, però vaja, jo m'imagino que haurà actuat en... És a dir, perdó, un cas d'aquests, quan li esclata un bisbe, doncs és un problema molt gran i és un patiment molt gran, però molt gran, molt gran. Aleshores, jo m'imagino que ell ho va resoldre doncs, aplicant els procediments i amb tota la discreció del món per no fer mal a les persones. Si després va estar més encertat o menys, no ho sé, però jo penso que aquestes crítiques, perquè hi hagués un cas antic a la diòcesi a la qual ell ha estat nomenat bisbe, jo penso que no té sentit. És a dir, un cop que la comissió comenci a treballar, doncs ja veurem si treballa bé o malament i podrem avaluar. Però ara, abans de començar, jo penso que això és una mica infundat. És a dir, que no es pot desacreditar ja d'entrada a una persona per aquest cas, sí? Sí. En qualsevol... De tota manera, jo desconec exactament com ha anat el cas com per emetre un judici ara així amb contundència.
Mm-hmm. Ha dit una cosa, per això que la trobo molt interessant, que és que tots els membres de la comissió tenen aquesta formació en dret canònic, però, en canvi, com és que no trobem perfils, per exemple, de psicòlegs, de mateixos civils o de víctimes d'aquests abusos, per exemple?
No, això segurament els tindran en compte És a dir, la comissió és molt reduïda, són 400 persones, i aleshores, però segur que tindran equips de reforç o auxiliars en els quals suposo jo que comptaran amb totes aquestes persones, doncs, que poden ajudar-los i poden aportar, diríem, una visió concreta i una experiència que ells no tenen.
Clar, entenc que necessitin equips perquè, de fet, crec que els seus membres tots tenen ja uns càrrecs importants, no? Fet que suposo que tampoc els hi permetrà tenir tant de temps de dedicació a la pròpia comissió.
Evidentment, és a dir, ells... Això són... Em sembla que hi ha el bisbe, aquest Juan Antonio, després hi ha el responsable dels serveis jurídics civils d'allà de la Conferència Episcopal, un altre del servei jurídic de la CONFER, de la Confederació de Religiosos, i també el vicesecretari general d'Assumptes Generals. Em sembla que aquests són els membres de la comissió. Aleshores, ells tindran assessors i auxiliars i molta gent que col·labori amb ells.
Justament aquesta setmana el govern espanyol ha anunciat que vol modificar el Codi Penal perquè els abusos a menors no prescriguin. Actualment prescriuen entre els 5 i els 15 anys després que la víctima assoleixi la majoria d'edat. Per experiències prèvies són casos que s'acostumen a denunciar al cap de molt temps. Vostè ho veu positivament que no prescriguin?
Doncs home, a mi em sembla que aquests casos han de ser, és a dir, el pes de la llei ha de caure sobre les persones que siguin culpables, siguin els casos que siguin. A mi, que no sóc expert jo en dret, per tant, no sé si és molt rellevant la meva opinió. A mi el que sí diria és que es faci justícia i que el mal que s'ha fet a les víctimes sigui reparat al màxim possible, no? I això, un únic cas, és gravíssim. I si hi ha molts casos, pues, molt més gravíssim encara, no? Nosaltres estem, és a dir, la nostra vocació és de servei i és d'ajudar els altres i és de deixar-se la vida pels altres, i això és el que fan, doncs, la grandíssima majoria de capellans i de religiosos en el món. I pensa que quan en el tercer món hi ha un conflicte armat i tothom marxa d'allà, els últims i els que no volen marxar són els missioners. Normalment passa això. Aleshores, aquesta és la normalitat, i aquesta és la vocació, i aquest és el servei i el sentit i la vida d'aquestes persones consagrades. Ara, hi ha excepcions, i hi ha realment, doncs, aquests casos lamentables, com en tots els col·lectius, eh? Perquè ara sembla que només fos en aquest, com en tots els col·lectius. Aleshores, tots els mitjans que es posin per erradicar-ho, tot això, doncs són benvinguts, perquè realment és el més contradictori que pot haver-hi amb una vocació de servei com és la nostra i amb una vida com ha de ser la nostra, de servei als altres, d'ajudar les persones i de no produir aquestes ferides i aquests sofriments.
I referent a aquesta reparació que comenta vostè, què li sembla el fet de demanar perdó a les víctimes, com han fet en altres països?
Però si és que aquí a Espanya encara no han sortit, és a dir, en altres països, és a dir, el de demanar perdó, l'única institució que demana perdó en aquest món és l'Església. El Sant Pare Joan Pau II, l'any 2000, va demanar perdó per tots els errors i pecats i equivocacions de la institució en els 2000 anys que fèiem. Tu coneixes alguna institució, alguna altra institució en tots els àmbits de la societat que hagi demanat perdó pels seus errors històrics? No hi ha cap, jo no conec cap. I si agafem la història de l'Església, perquè per les errors i per les equivocacions que fem hem de demanar perdó, i això no passa res. Pensa que quan comencem la missa, cada dia, comencem demanant perdó al Senyor pels nostres pecats. Jo quan això ho comento amb la gent, amb els feligresos, els dic, mireu, això no és una manera de començar, perquè d'alguna manera s'ha de començar la celebració de l'Eucaristia, ni és un gènere literari, això és la realitat, som pecadors i hem de demanar perdó davant del Senyor, perquè tot i que segurament aquestes persones que trobem, que celebrem la missa cada dia o cada diumenge, no matem ni robem, no es tracta només de no fer grans pecats, és que els pecats petits també hem de demanar perdó, i hem de demanar perdó pels pecats d'omissió, perquè dius, jo no li faig mal a ningú, però si pogués, si he de, puc fer molt de bé i no el faig, això és el que diem pecat d'omissió, és a dir, que sempre a la nostra vida hi ha equivocacions, errors, mancances, i demanar perdó és molt, diríem, és una pràctica que oxigena el cor de les persones i les relacions humanes. Saber demanar perdó quan ens equivoquem, això està bé, està molt bé. Ara demanem perdó tots. Demanem perdó tots, cadascú pels seus pecats i per les seves equivocacions. És a dir, que ara no comencem a dir qui ha de demanar perdó, doncs tot el que ha fet mal a un altre ha de demanar perdó. Però no apuntem només a unes institucions o a una institució o a unes persones. Tots hem de fer autocrítica, tots hem de fer revisió i tots hem de demanar perdó per les coses que hem fet malament i hem de donar gràcies a Déu i als altres, doncs també per totes les coses bones que tenim a la vida.
I no puc acabar aquesta entrevista al bisbe de Terrassa sense demanar-li per una jornada tan important que tenim aquesta setmana com és la Jornada de Tots Sants.
Sí, és una jornada molt important. Fixa't que a més, el dia següent és la festa dels difunts, però la gent quan va als cementiris és el Dia de Tots Sants. Què celebrem el Dia de Tots Sants? Doncs celebrem a tots els sants, perquè l'Església, quan canonitza i diu que una persona és santa, vol dir que la posa com a exemple, com a referent. Hi ha sants molt coneguts, hi ha sants no tan coneguts, doncs aquell dia el celebrem a tots. I celebrem sobretot la crida a la santedat, és a dir, Jesucrist a l'Evangeli i als seus discípuls els diu: sigueu perfectes com el Pare Celestial és perfecte, que vol dir que Déu, el vostre Pare, no us crida a fer el mal, evidentment, i tampoc us crida a instal·lar-vos en la mediocritat perpetuament, us crida a la santedat, a la perfecció, que vol dir desenvolupar totes les virtuts, tots els valors, tots els carismes, tots els talents que us ha donat. I aquest és el sentit de la vida pel cristià, és a dir, que estem en aquest món i confiem, som conscients que és Déu qui ens ha creat i ens manté en l'existència, i aleshores la nostra vida ha de ser estimar Déu i estimar els altres i posar-nos al servei de Déu i al servei dels altres, i que la nostra vida fer que valgui la pena i que al final de la jornada puguem presentar, diguem, un balanç que porti, doncs, sobretot una trajectòria d'estimació als altres i de servei als altres. I aquí és on pensem també que trobem, doncs, la pau i el goig i l'alegria. Això és el que celebrem el Dia de Tots Sants.
Monsenyor Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, li agraeixo molt que hagi acollit la trucada de Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres. Una salutació ben cordial.